Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Els darrers tres mesos hem conegut dos casos d'abusos sexuals a menors destapats gràcies a una xerrada a l'escola on la víctima es va sentir prou protegida com per explicar el calvari que estava passant. En els dos casos, l'agressor era un conco de la nina i en el segon, a més, es va destapar que una altra neboda també patia les agressions. En els dos casos, també, veiem el paper clau del centre educatiu a l'hora de detectar aquests abusos. De fet, segons ha sabut IB3 Ràdio, en els quatre mesos d'aquest curs actual, les escoles han iniciat ja més protocols sobre possibles abusos sexuals que en tot el curs anterior, uns 109. I és possible gràcies a un increment de la formació dels docents i de les eines per interpretar els senyals d'alarma d'un infant que pateix abusos, ja sigui al mateix col·legi com a l'entorn familiar d'on prové moltes vegades l'agressor. I això ens enllaça precisament amb una altra notícia que hem conegut també avui, la detenció d'un home per violar la seva filla menor d'edat i difondre les agressions en una aplicació de retransmissió en directe a canvi de monedes virtuals que li suposaven regals gratis a la pròpia web o una millora del seu posicionament. Una informació esgarrifosa que obliga a reflexionar sobre la desprotecció de les nines i les mesures urgents que aquest problema reclama. Avui és divendres 6 de febrer. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Desmantellada una organització dedicada al narcotràfic a gran escala establerta a Eivissa.
Més de 26 persones han estat detengudes relacionades amb la introducció de 1.500 quilos de cocaïna i prop d'11 tones de xix.
Vox segueix les passes del PP i presenta al Parlament la seva pròpia iniciativa contrària a la regularització de migrants.
Amb dos partits esgrimeixen un efecte crida per mostrar-se contraris a la iniciativa aprovada pel govern espanyol, mentre els socialistes defensen que destaparà molta economia submergida. Els treballadors d'estrangeria reclamen més reforços per una activitat ja saturada.
Les deficiències detectades al nou geriàtric de Maó han suposat un sobrecost d'1,5 milions d'euros. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, un import que ha assumit per ara el Consorci de Residus de Recursos Sociosanitaris i Assistencials del Govern, tot i que investiga si és responsabilitat de les empreses constructores. L'equipament està construït, equipat i les obres també recepcionades, però no pot entrar en funcionament per un darrer problema detectat a la cuina, que se suma a una cadena d'errors que han obligat a reprogramar les obres en diverses ocasions, la qual cosa ha generat aquest sobrecost.
Aquest estiu, el nombre de vehicles de lloguer que podran circular a Eivissa serà de 15.000 diaris, una xifra que l'any que ve es reduirà encara en 1.000 manco. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Les empreses locals aplaudeixen el repartiment que diuen ajudar a combatre l'especulació. Diuen que en aquest cas s'ha reservat un 70% de la quota a les flotes que ja varen operar l'any passat, la qual cosa els dona seguretat per reinvertir i frenar l'entrada d'especuladors com els que es dediquen, diuen, a la revenda de cotxes usats.
Una cinquantena de teatres, museus i espais diversos de Mallorca apropen la cultura a les persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Una realitat que a les Balears és possible gràcies a la feina que fa Apropa Cultura. L'objectiu és consolidar una xarxa inclusiva gràcies a la qual es garanteix el dret a la cultura de les persones en situació de vulnerabilitat a un preu molt reduït, normalment amb una tarifa màxima de 3 euros per persona.
En els esports, el Mallorca vol ser el primer equip que assumi el camp del líder. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells s'enfrontaran demà quan passi un quart de les 4 al Barça i cercaran donar la sorpresa. Maras Kumbula, que encara arrossega molèsties, finalment viatjarà amb l'equip i també han entrat a la llista els dos fitxatges del mercat d'hivern, Lubumbo i Kalumba. Jagoba Arrasate, d'altra banda, no podrà comptar amb Bassano per lesió ni a Tom Prats per temes personals. I a la Copa del Rei ja coneixem els emparellaments per a les semifinals. Atlètic de Madrid contra Barcelona i Atlètic Club contra Real Societat. I a la Copa de la Reina, el Barça de Patrick Guijarro i Catacoy s'enfrontarà al Badalona a les semifinals, mentre que l'altra eliminatòria serà entre Atlètic de Madrid i Tenerife.
Tot això avui molt pendents d'Andalusia, que viu una jornada molt complicada per la gran petjada que ha deixat Leonardo.
Milers de persones desallotjades, una quinzena de municipis incomunicats i amb especial atenció per l'aigua acumulada.
A les Balears avui és un dia més tranquil, que no durarà gaire, ja que arriba una altra borrasca, que en aquest cas és Marta, que s'ha de notar aquí a l'arxipèlag a partir de demà. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui som a les portes del cap de setmana amb un divendres de temps més tranquil, sobretot pel que fa a l'estat del cel. Avui, en general, ambient assolellat a tot arreu, a l'espera de l'arribada d'alguns núvols avui capvespre, començant per les Pitiuses i avançant pel ponent de Mallorca. De fet, a darrera hora del dia sí que podríem veure el cel una miqueta més ennigulat, però la resta, en general, dominarà el sol i no esperant precipitacions. Quant al vent, ara encara bufen qualque cop moderat, mantenim la situació marítima alterada, s'han tornat a superar els 4 metres d'altura màxima de l'onatge en el cas de Dragonera i també a Mó, fins i tot als 6 metres, i els cops de vent han estat forts, però sobretot de matinada, no tant durant el dia. Què esperam el cap de setmana? Doncs bé, no farà net. Demà començarem el dia amb molt de sol a tot arreu, amb permís de qualque núvol prim, en temperatures que podrien davallar una miqueta, però atenció, el vent es reforça. A Eivissa i Formentera es torna a activar l'avís groc per cots que podrien superar els 70 km per hora, i atenció a la situació marítima perquè es mantindrà alterada a les costes exposades. Al capvespre arriben més núvols i aquests són preludi de l'arribada d'algunes precipitacions que podrien tenir la matinada de diumenge. Ruixats associats a la borrasca Marta no faran net durant el dia, encara en certa inestabilitat i, per tant, algunes precipitacions, sobretot cap a l'àrea de la Serra Tramuntana i nord de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els mestres ja han notificat més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que no en tot el 2024-2025. En 4 mesos s'han obert 109 protocols respecte del 101 de l'any passat. Crida l'atenció el cas d'Eivissa, que duplica el nombre de denúncies amb 31. A Mallorca i Menorca empaten i Formentera suma una investigació que pot acabar en la confirmació de l'agressió o queda només en una sospita. Actualment les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nins i nines detecten, tant ja siguin agressions perpetrades a casa per un familiar, al mateix centre o a través de les xarxes socials.
La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents per prevenir i detectar amb rapides aquests abusos. Només entre el 2021 i el 2023 es varen fer 90 cursos a centres públics i concertats. A Mallorca, en pocs mesos de diferència, dues nines han denunciat la seva situació al professor. Una menor va explicar les agressions que patia per part del seu conco després d'una xerrada amb motiu del 25N, i una altra va demanar ajuda perquè ella i la seva germana petita patien violència sexual també en l'àmbit familiar. Aquesta darrera va alçar la veu després d'una xerrada a classe.
Quan això passa, el centre activa el protocol i notifica el cas al RUMI, que és el Registre de Maltractament Infantil de les Balears.
El mateix fa si creu que l'alumne pateix agressions sexuals encara que no ho hagi manifestat. És a partir d'aquí, d'aquesta notificació, que comença una investigació. El cap de Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomeu Quecles, considera que els protocols funcionen.
Els pares dels alumnes de les Illes Balears poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més, han canviat molt les mirades, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada, què li passa a aquest alumne, perquè avui aquest alumne està trist.
Biel Fornés, tècnic de ConviveXit, apunta que la clau és crear un clima de confiança, un espai segur en què l'alumnat senti que pot confiar en el professor.
El fet de lligant que tingui l'alumne amb el seu professor o professora del dia a dia, la confiança que li pugui donar, el fet de treballar una activitat en el centre que li pugui remoure algo que hagi fet que li hagi generat un malestar de veure que ha patit algo, fa que s'apropi en el seu docent de confiança i li digui sigui l'orientador, sigui el professor de suport, el tutor, etc.
S'ha de tenir en compte que parlem d'infants molt petits, de vegades fins i tot menors de 3 anys, perquè entenguin que està bé i que no està bé. El llenguatge és molt important. Ha de ser entenedor i ha de captar la seva atenció. I quina millor manera de fer-ho que a través d'un conte, com el que ha publicat la Fundació Rana, la lluita contra l'abús de sexual infantil. Es titula Estela crida molt fort i mostra a nins i nines quins són els límits i quines són les línies vermelles que ningú no pot traspassar. La Fundació recorre amb aquest compte als centres educatius per arribar al màxim possible d'alumnes. Patricia Raduán és educadora social de RAN.
Al final és una herramienta potentíssima, perquè a través de los cuentos pues puedes transmitir valores, puedes transmitir emociones, puedes transmitir herramientas de autoprotección. Entonces nos dijimos, pues es que es maravilloso utilizar un cuento para poder introducir un tema tan complicado como es la prevención del abuso sexual infantil.
RANA aposta per la prevenció i per l'escolta activa, ja que està demostrat que només un de cada 10 menors denuncia l'abús quan s'està produint. La resta no ho diuen o ho fan anys més tard, quan el dany ja no es pot impedir.
Mentrestant, hem sabut que s'ha detingut un home a Maó per un presumpte delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys, coaccions també i pornografia infantil. L'acusat amenaçava la menor resident a Alacant a través de les xarxes socials. Li demanava material audiovisual de caràcter sexual a canvi de no difondre les imatges d'ella que ja tenia.
Els fets van ocórrer l'abril de l'any passat, quan agents del grup de delictes tecnològics d'Alacant varen rebre una denúncia del pare de la nina, la qual relatava els fets. S'havien conegut per xarxes socials i després d'intercanviar fotos i vídeos, l'adolescent va bloquejar aquest adult que li reclamava més material de contingut sexual. Aleshores va ser quan varen començar les amenaces. L'acusat va ser finalment detengut dilluns passat. La Policia Nacional recomana no enviar mai imatges ni vídeos íntims a través de les xarxes socials ni difondre contingut de terceres persones, perquè també això es considera un delicte.
I a Madrid, ho avançàvem en portada, un home ha estat detingut per retransmetre en directe les agressions sexuals a la seva filla menor d'edat que ell mateix cometia. El presumpte agressor ja ha ingressat en presó preventiva, Marta Puyalto.
L'arrestat difonia les agressions sexuals a través d'una aplicació a canvi de mònades virtuals amb les quals aconseguir popularitat i adquiria productes. La investigació va començar al novembre arran d'una denúncia d'un ciutadà i l'home va ser detingut al desembre. Els agents varen escorcollar el seu domicili i varen trobar una gran quantitat de material pornogràfic en els dos telèfons mòbils que varen confiscar.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat passa avui també per una macrooperació contra el narcotràfic a Eivissa. Hi ha 26 detinguts i 12 persones en cerca i captura. S'espera que en les pròximes hores hi hagi més detencions. L'Agència de Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 11 tones de xix i una tona i mitja de cocaïna. Ens n'informa Ivonne Aranyó.
La investigació es va iniciar el mes d'octubre de 2023 arran de la localització per part de la Guàrdia Civil de 8,3 tones de xix trobades en tres furgonetes a una platja del nord d'Eivissa, que més tard els va portar a trobar gairebé 700.000 euros en un traster. La investigació va revelar que darrere hi havia una gran organització ben jerarquitzada i organitzada amb una persona que gestionava sistemes de missatgeria encriptada. L'organització estava assentada a Eivissa i introduïa droga per rutes marítimes entre Sud-amèrica, la península i Eivissa. Les detencions i confiscacions van començar el mes de maig de 2025 a Eivissa, Port de València i Mallorca. Les intervencions més importants es van realitzar el passat mes de juliol amb 2.400 quilos de xix en un camió al port d'Eivissa amb destí a València i també es van intervenir més de 1.000 quilos de cocaïna al port de València i altres 2 quilos al d'Eivissa. També es van confiscar 525 quilos de cocaïna en una embarcació que va protagonitzar un espectacular persecució a Platja d'en Bossa. Les darreres detencions es van produir el passat dilluns. En total hi ha 26 detinguts per la introducció de 1.500 quilos de cocaïna i 11 tones de xix. Però en aquests moments encara hi ha 12 persones en cerca i captura, així que no es descarten més detencions.
A Palma, un home ha agredit una treballadora de Maià al carrer dels Reis Catòlics. La víctima ja havia estat assetjada per aquest home anteriorment. En aquesta ocasió, l'acusat va pegar-li un cop de puny a la cara amb un guant de boxa. Tot apunta que hi havia ficat un objecte contundent a dins per fer-li encara més mal.
Segons diversos testimonis, l'informe de la policia, l'home es va aproximar a la treballadora i, sense dir-li res, li va pegar. La dona ja havia avisat d'insults i vexacions per part de l'agressor, que no varen frenar l'atac. Després dels fets, dimarts passat, companys de la víctima i vianants varen haver d'ajudar-la perquè va quedar en estat de xoc i amb una crisi d'ansietat. L'agressió podria haver estat perpetrada per un indigent que havia estat desallotjat de la zona.
Més coses. L'Hospital de Son Espases comença a tornar a la normalitat. Segons fonts del centre de referència, avui migdia hi havia 43 persones esperant un llit a planta, mentre que ahir al migdia hi havia d'haver 70 pacients pendents d'ingrés. Ha estat una situació que el sindicat d'infermeria SATSE ha qualificat de tensada, Carme Moreno.
Tot i la reducció de la pressió assistencial, la delegada del SATSE a Son Espases, Raquel Medranda, denuncia que fa mesos que aquestes puntes es repeteixen cada 3 o 4 setmanes, la qual cosa, diu Medranda, deixa esgotat el personal d'infermeria. El motiu assenyala és que l'hospital de referència de les Illes ha quedat petit a causa de l'increment poblacional.
A ver, no, esta vez no ha llegado a colapso. En colapso nos tuvimos más bien en enero y en diciembre. Pero esta saturación, si tú tienes una saturación en un servicio de urgencias mantenida en el tiempo como está ahora mismo, pues es que al final tienes a todos los trabajadores exhaustos, es que acaban exhaustos y hay que dar una salida.
Aquesta vegada la pressió assistencial ha estat a causa de l'ingrés de persones amb patologies cròniques. Medranda en fa una anàlisi. Els hospitals General i el Joan Marc, que tenen la cronicitat, tenen pel llit i encara està en construcció el nou Son Dureta. Son Espases reconeix que l'obertura del nou Son Dureta alleugerirà la pressió assistencial a l'hospital de referència de les Balears.
Vox vol que el Parlament rebutgi la regularització de persones migrants que preveu el govern espanyol. Per això ha presentat una proposició no de llei urgent.
El text demana que la cambra es posicioni en contra de l'agilització de la regularització de persones migrants que farà el govern central. El partit de Manuela Cañadas considera que provocarà un efecte crida i que trasllada un missatge d'impunitat a qui migra a un territori de manera irregular. En comptes de regularitzar la situació de les persones que ja viuen a les Balears, Vox en proposa la repatriació immediata de tots els immigrants que hagin accedit irregularment. Així mateix, el text de l'extrema dreta demana la deportació d'estrangers que cometin delictes de greus i la supressió de qualsevol ajuda pública a qui hagi vulnerat les fronteres.
El Partit Popular ja va presentar fa unes setmanes una iniciativa similar i en línia amb el posicionament del govern. En aquest sentit, el portaveu Antoni Costa ha reiterat avui que l'executiu esgotarà totes les vies legals per frenar el procés. Costa ha qüestionat com el govern de Pedro Sánchez pretén fer la regularització amb uns serveis d'estrangeria ja de desbordats.
Que no ha entrat en marxa encara el procediment de regularització extraordinària. Les enormes dificultats que tenen les persones per accedir a serveis d'estrangeria i, per tant, per regularitzar a dia d'avui la seva situació. Però si ha sortit en els medis de comunicació que hi ha tràfic de cites.
Les entitats socials que fan feina amb persones migrants insisteixen que la regularització promoguda pel govern espanyol és bona per les persones que obtindran els papers i també pel conjunt de la societat.
La portaveu de la plataforma Acollim, Eva Cerdeirinha, ha aplaudit la iniciativa de l'executiu estatal, però li demana que la mesura estigui acompanyada d'un increment de personal a les oficines on es faran els tràmits. També ha recordat que el govern de José María Aznar va fer dues regularitzacions paregudes a l'actual.
En ningún momento el gobierno de Aznar comentó que un proceso de regularización pudiese actuar como efecto de llamada y tampoco en ningún momento dijo que esto podía suponer una bajada de salarios en general. Resulta sorprendente que ahora, en estos momentos, el Partido Popular y otros partidos de extrema derecha vuelvan nuevamente a sacar esos falsos argumentos que en absoluto son ciertos.
Declaracions de Cerdeirinha minuts abans d'assistir a una reunió que el PSIP ha organitzat amb més de 50 entitats socials precisament per parlar sobre la situació de les persones migrants a Balears. El secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions del PSIP-PSOE és Omar Lamín.
Que tot i estar a la nostra terra, tot i fer feina, amb precarietat, amb economia submergida, ara, amb aquesta nova regularització extraordinària, podran avançar en drets.
Mentrestant, els treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans que entri en vigor aquesta regularització, asseguren que ja estan prou saturades. És Maria Fernández, del sindicat CESIF.
Empatizamos muchísimo con ellos y nos cuesta muchas veces, ¿sabes?, no poder ayudar y no poder llegar a más gente. Pero es que nosotros, ¿sabes?, somos las manos que hay y no podemos hacer más. Y es muy difícil.
Avui a les portes d'una d'aquestes oficines a Palma hi havia llargues coes a primera hora i malestar entre les persones que esperen per actualitzar els seus documents.
I espera per per cita i tot això, i nosaltres fem tots sols. I això és... tarda moltíssim i m'ha molestat molt.
6 o 7 meses esperando per una cita, si és un mes més. O hay que pagar ahora gestores y cosas para poder coger una cita a tiempo, porque si no, te vende el documento y no te da tiempo a renovarlo.
L'ingrés mínim vital va arribar al gener a prop de 9.000 llars a les Balears, amb 27.500 beneficiaris, dels quals més de 12.000 van ser nins i adolescents que perceben el complement d'ajuda per a la infància. Així ho posa de manifest la darrera estadística del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, publicada avui. Això quan la xarxa per la inclusió social rebaixa l'optimisme pels resultats de l'enquesta de condicions de vida de l'INE, que reflecteix que les Balears han disminuït la taxa de pobresa, que ara s'hi situen al 15,2%, i que, de fet, és de les més baixes de tot l'Estat, juntament amb la del País Basc. La plataforma d'entitats posa aquests resultats en qüestió, ja que, recorda, no s'hi té en compte la realitat de les persones sense llar. En tot cas, adverteixen que la baixa o no, l'enquesta posa de manifest que, com a mínim, hi ha 190.000 persones a la comunitat que queden al marge de la bonança econòmica i laboral. Olivia Navarro.
La plataforma, que aglutina una vintena d'entitats que treballa directament amb les persones en risc d'exclusió social, no té la percepció que la pobresa vagi a la baixa. I per això volen contextualitzar els resultats d'aquesta enquesta. Un sondeig que, recorden, es fa a cases i que, per tant, deixa fora els milers de persones sense llar. Andreu Guimal és el director tècnic de la xarxa per a la inclusió social.
Aquesta enquesta de condicions de vida se fa a llars normalitzades i, per tant, no pot copsar la realitat social dels més vulnerables, aquelles persones que no viuen a una llar, viuen a una caravana, viuen en un assentament, comparteixen un pis, viuen en una habitació, i per tant s'ha de considerar, com dic, aquestes 190.000 persones com un mínim, i així tot ja és un nombre molt, molt, molt considerable com per posar fil a l'agulla.
Andreu Rimal sí que destaca l'impacte positiu que han tingut les polítiques socials dels darrers anys i cita d'entre d'elles l'escut social, l'increment del salari mínim o la moratòria de desnonaments. Solucions, però, que diu queden diluïdes en el principal problema per a les persones amb menys recursos, l'encariment de l'habitatge. Per això reclama mesures efectives.
I precisament Més per Mallorca, integrat al grup Sumar al Congrés, impulsa una iniciativa legislativa per prohibir la compra d'habitatge per part d'empreses o entitats i evitar així que passin a mans de fons voltor que especulen amb aquest bé d'extrema necessitat. Volen modificar un dels articles de la Llei de l'Habitatge que limiti la compra de propietats residencials a persones físiques, amb excepcions, com ara les entitats socials.
És la segona vegada, de fet, que el grup du aquesta proposta al Congrés. La primera ja va ser rebutjada per la majoria de partits de dretes. Ara, però, com que el president nord-americà Donald Trump s'ha manifestat en contra que grans corporacions i inversors puguin adquirir habitatges als Estats Units, confien que aquests partits modifiquin els seus posicionaments. És el diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal.
Kansas, tot i que no s'apliqui, cal millorar-la. Cal prioritzar l'ús davant la inversió. I en aquest cas, el que volem és que tots aquells habitatges que tenen un ús residencial limitar la seva compra a persones físiques. És a dir, que els fons d'inversió deixin d'actuar als nostres barris i deixin d'expulsar la nostra gent. Estem parlant que fons d'inversió estan comprant ara mateix en municipis com Sa Pobla.
Més per Mallorca i la resta del grup Sumar també han registrat al Congrés una proposició de llei que presentaran a totes les institucions perquè els partits es posicionin políticament respecte a polítiques com la declaració de zones de lloguer tensats.
El conflicte pel retard en el pagament als treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència ha arribat avui al TAMIP. En la reunió, el govern s'ha compromès a pagar a final de febrer els endarreriments pendents de l'any 2025. Estem parlant d'entre 1.000 i 2.000 euros per treballador. A més, aquest mes s'abonarà també increment del 2,5% per al personal públic pendent de la passada legislatura.
Segons el govern, un seguit de dificultats administratives han ajornat el pagament previst per al passat mes de gener. La presidenta del comitè Intercentres del sindicat CESIF a la Fundació, Marina Martínez, explica que els treballadors estan cansats i no descarta mobilitzacions si l'executiu no compleix el seu compromís.
Això ens ho van dir en el comitè i en els treballadors, però, clar... Del dicho al hecho hay mucho trecho, que se diu, no? I ja estan molt escaldats en les informacions, que ara sí, però després no, i varen sol·licitar una reunió urgent en l'estàmic.
Govern i comitè d'empresa arribaren a un acord al novembre que va desconvocar la vaga al sector de la dependència.
El govern creu que ja no és necessari apujar l'impost de turisme sostenible durant la temporada alta. Ho ha dit el vicepresident Antoni Costa avui, tot i que s'ha compromès a defensar la mesura a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat.
Costa creu que es tracta d'una mesura extraordinària que es va plantejar en el seu moment, que ja no és necessària davant les tendències actuals d'arribada de turistes. I ho defensa amb el fet que enguany l'augment de l'arribada en temporada alta s'ha situat en el 0,8%, un fet que, al seu parer, demostra que mesures extraordinàries ja no són necessàries.
Sí que admet, ja ho admet, que es vislumbrava la major necessitat d'aquesta mesura l'any passat que enguany. Ara mos podem prendre la decisió amb l'evidència empírica que hem pogut observar en aquesta temporada i en la tendència que tenim per la temporada 2026, que és una tendència de contenció, també, en temporada alta.
El vicepresident ha lamentat que el Partit Socialista no acudeixi a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat, que se celebrarà la setmana que ve.
Els docents i els cossos d'emergències iniciaran d'aquí poc una formació per ensenyar l'alumnat de les illes mesures de prevenció i autoprotecció als centres educatius. Es tracta d'un curs en línia que impartirà el Ministeri arran de la tràgica Dana de València, que va provocar, recordem-ho, la mort de 230 persones. El principal objectiu és programa és formar el màxim nombre de ciutadans possibles en protecció civil per fer front al canvi climàtic.
La Conselleria d'Educació i la Direcció General d'Emergències han obert avui i fins al pròxim 20 de febrer el procés d'inscripció al nou programa de prevenció. El curs a distància s'iniciarà el 24 de febrer i s'allargarà fins al 17 de març. L'objectiu és facilitar formació sobre inundacions, terratrèmols, riscos volcànics, incendis forestals i fenòmens meteorològics adversos. Els professionals que completin la formació seran reconeguts com a formadors acreditats.
Tot això quan estem molt pendents d'Andalusia. A Màlaga, l'operatiu de recerca ha localitzat un cadàver en la zona on va desaparèixer una dona a Sallalonga. Ara s'està fent gestions per confirmar la identitat d'aquesta persona. El temporal ha provocat fins ara l'evacuació de més de 8.000 persones a tot Andalusia.
El municipi de Grazalema és el més afectat amb l'evacuació dels seus 1.500 habitants que no podran tornar a casa seva en dies. Mentrestant, les preses continuen buidant aigua i es vigila la crescuda del riu Guadalquivir per Còrdoba. Un helicòpter del Servei Aeri de Rescat de l'Exèrcit de l'Aire s'ha enlairat avui a la base de Son Sant Joan en direcció cap a Màlaga per estar preparat per invertir en tasques de rescat en cas que fos necessari a causa de les inundacions a la zona.
I hi ha novetat sobre la crisi ferroviària. Els sindicats mantenen la vaga convocada per la setmana que ve. Per tercer dia consecutiu, la reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, ha acabat sense acord.
Els portaveus sindicals han explicat que el ministre no ha concretat les mesures que reivindiquen ni en matèria pressupostària ni de seguretat. Els contactes amb transports continuaran les pròximes hores. És Diego Martín, del sindicat CEMAF.
De momento no hay acuerdo y trabajaremos todo el fin de semana y previsiblemente los días que haga falta para llegar a un acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
L'aturada està convocada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve.
Una setmana marcada per l'anunci de Pedro Sánchez de prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys, la Comissió Europea conclou que TikTok vulnera la llei comunitària pel seu disseny addictiu i tòxic als usuaris. Brussel·les adverteix que podria impulsar una multa a la plataforma de fins al 6% de la seva facturació anual si no en modifica el funcionament.
El desplaçament infinit per la pantalla o la reproducció automàtica de vídeos danyen el cervell d'infants i adolescents. Són les conclusions preliminars d'una investigació de la Comissió Europea sobre TikTok que va començar l'any 2024. Per això, diu Brussel·les, la plataforma ha de canviar el disseny bàsic del seu servei i acabar amb funcions com la recomanació personalitzada de continguts que segresta l'atenció dels menors, segons l'estudi. La Comissió Europea acusa el gegant tecnològic de no haver avaluat adequadament fins a quin punt pot arribar a perjudicar el benestar físic i mental de qui l'utilitza.
Els candidats a presidir la Diputació General de l'Aragó afronten avui vespre el darrer dia de campanya electoral. 1.036.000 aragonesos estan cridats a les urnes diumenge dia 8.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Ione Belarra seran a Saragossa acompanyant els candidats autonòmics de cada partit. El SUS, els actes de fi de campanya, el donarà Podem a les 5 de l'hora baixa, a les 6 serà el torn del PSOE i de vots, mentre que el PP el farà a les 7.
I amb aquesta punta arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Una cinquantena de teatres, museus i espais diversos de Mallorca apropen la cultura a les persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Una realitat que a les Balears és possible gràcies a la feina que fa Apropa Cultura. L'objectiu és consolidar una xarxa inclusiva gràcies a la qual es garanteix el dret a l'accés a la cultura de les persones en situació de vulnerabilitat a un preu molt reduït, normalment amb una tarifa màxima de 3 euros per persona.
Un jutjat de menors ha condemnat 4 alumnes de secundària per danys després d'haver quedat per llençar ous a la façana de la casa de la directora de l'institut.
Els fets jutjats es remunten al maig de 2023. Els condemnats haurien de complir un any de tasques socioeducatives i l'hauran d'indemnitzar amb prop de 8.000 euros per la neteja de la façana i pels desperfectes ocasionats.
I polèmica a Consell per la publicació a les xarxes socials de fotos de denúncia creades amb intel·ligència artificial.
Les imatges mostraven conductes incíviques a diferents espais del poble que han resultat ser falses. L'Ajuntament ha emès un comunicat per demanar que es retirin.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que treballaran a la Via Cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobarem tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de la mateixa autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I a la qüestió de la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem, en titulars, un jutjat de menors ha condemnat 4 alumnes de secundària per danys després d'haver quedat per llençar ous a la façana de la casa de la directora de l'institut.
4 alumnes d'un institut de secundària de l'illa han estat condemnats per l'atac a l'habitatge de la directora del seu centre educatiu. Segons la magistrada, són autors d'un delicte de danys en represàlia per la seva condició de directora i per les decisions que prenia en el seu càrrec. Els fets jutjats es remunten a maig de 2023, quan una vintena d'adolescents varen quedar per llançar ous contra la façana de casa seva. Els condemnats hauran de complir un any de tasques socioeducatives i l'hauran d'indemnitzar en prop de 8.000 euros per la neteja de la façana i els desperfectes ocasionats.
Mentrestant, la direcció de l'Escola Nova Cabana de Marratxí s'ha reunit amb les famílies dels alumnes per intentar resoldre dubtes després de les presumptes amenaces amb un ganivet d'un alumne de sisè de primària a dos de segon. Consideren que el relat és incomplet i que s'ha magnificat la situació.
Assessorada per el policia tutor, la direcció del centre va intentar tranquil·litzar les famílies. L'escola ha fet tots els passos necessaris per aclarir els fets. Dolores Vico és la directora de l'escola.
Nosaltres vam tenir coneixement d'aquesta situació, vàrem parlar amb el nen, amb la nina, amb la família del nen, amb la família de la nina, vàrem parlar amb els mestres i vàrem parlar amb tot l'alumnat. Després vam revisar els banys, que és on la nina i el nen vàrem manifestar que havien ocorregut, i vàrem trobar un ganivet, que és un ganivet d'aquest que feien servir doncs, per tallar les coques dels aniversaris. No era el seu lloc, el bany, però era que vàrem trobar un ganivet. I no va passar res més. Nosaltres ara el que estem fent, vàrem parlar amb el policia tutor, que sempre ens assessora i ens ajuda moltíssim. És una figura que, de qualque manera, sempre ens dona suport a les escoles i aquí a Marratxí funciona bastant bé.
Apunten que el relat que va passar, explicat pels nens del segon de primària, és incomplet. No hi ha proves fermes de les amenaces amb un ganivet.
No s'ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a por de fer una identificació.
L'Escola Nova Cabana de Marratxí ha activat pautes per evitar que els infants se sentin insegurs. Els docents extremaran la vigilància, sobretot quan els alumnes més grans vagin al bany. Els infants més petits aniran per parelles.
I a tot això, polèmica al municipi de Consell per la publicació a les xarxes socials de fotos de denúncia creades amb intel·ligència artificial. Les imatges mostraven conductes incíviques de diferents espais del poble que han resultat ser falses. L'Ajuntament ha emès un comunicat per demanar que es retirin.
Una fotografia d'un jove fent les necessitats al carrer i una altra d'un electrodomèstic llançat a la via pública s'han publicat aquesta setmana a Facebook, a un grup de difusió de veïnats de Consell. Unes imatges que tot d'una varen generar reaccions entre els usuaris, però que s'ha descobert que són falses. Josep Guasp és el cap de policia local.
S'ha fet una sèrie de gestions i s'ha descobert que aquestes fotos estaven generades per intel·ligència artificial, d'acord? En funció d'això, bueno, aquest tipus de publicació vulnera legislació, com pot ser l'Agència de Protecció de Dades, i fins i tot, si és de manera reiterada, podem entrar en un terreno penal.
La policia local creu que l'objectiu era generar mala imatge de l'Ajuntament, del consistori. Ha emès un comunicat per advertir els veïnats que aquest ús de la intel·ligència artificial pot tenir conseqüències penals. Escolta'm, què n'opinen alguns dels veïnats?
No me poden fiar de res, perquè clar, ja no saps si una cosa és vera, és mentira.
Inventen coses para que haya entre el pueblo un poco de movimiento en el sentido que eso todo es mentira.
Apareix una barbaritat tot plegat, que empleïn intel·ligència artificial per aquestes tonteries i després que ho publiquin com a anònim. Vull dir, fer el que vulgues, però dona sa cara.
Les fotos generades per intel·ligència artificial ja han estat retirades i, de moment, no s'emprendran accions legals.
I parlem ara del temps, perquè el fort vent dels darrers dies està causant la caiguda de nombrosos pins a les carreteres de l'illa. El darrer caigut aquest matí ha obligat a tallar la carretera que uneix Palma amb Calvià.
La caiguda del pi ha tingut lloc entre les 9 i les 10 del matí a la carretera del Coll de Sa Creu, que uneix Palma amb Calvià. Una unitat del Departament de Conservació de Carreteres del Consell ha acudit a retirar-lo. Mentre han durat les feines, s'ha hagut de retirar la carretera, un fet que no ha suposat gaires incidències, ja que és una via bàsicament transitada per ciclistes, tot i que aquest cap de setmana també s'hi celebra una prova de motor. Miquel Àngel Bausà és tècnic d'emergències.
Degut a aquest temporal de vent que tenim, pues, aquest pic que tenim a la nostra esquena, pues, avui de matí amb una 9:30, ha caigut per avall. Des de dissabte ençà estem pot ser aturat de feina.
2:39, Açò, i l'Ajuntament ha iniciat el procés per concedir noves llicències temporals de taxis. Ho ha fet de la mà de l'Associació del Taxi del sector turístic, que consideren que el nombre de vehicles és insuficient per atendre tota la demanda de la temporada alta.
A Sóller falta en taxis, ho diu l'Associació Hotelera d'aquest municipi, d'uns 13.000 habitants i 7.000 places turístiques. Només hi ha de 9 llicències fixes. Carlos Darder és el tinent de Valia de Sóller.
Tenim un municipi per escut d'habitants que tenen un primer menys, però molt a la part, que és Andratx, i Andratx té 50 llicències, no?
L'Ajuntament explica que està pendent dels canvis en la normativa autonòmica i, mentrestant, intenta augmentar el servei amb llicències temporals. Ara n'hi ha 5, però ja s'ha iniciat el procés per afegir-ne algunes.
Conjuntament amb la Federació Hotelera de Sóller, pues, augmentar fins a 9 llicències. Ara ens trobem en el punt de període d'al·legacions. Ja ens han entrat diverses al·legacions que ens demanen pujar fins a 11.
L'Ajuntament de Sóller confia que a final de la setmana que ve es resolguin les al·legacions i els taxis nous estaran en circulació el mes que ve.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:40, es compleixen 95 anys que es va posar en marxa la línia del port. És la línia de ferrocarril de més de 2.000 metres que travessava Palma per davall un túnel que unia el que ara és l'estació intermodal amb el moll de la ciutat per descongestionar el trànsit al centre de la capital. Es va inaugurar l'any 1931 i va estar en funcionament fins a l'any 1965.
Durant aquest temps va transportar mercaderia i passatgers, però també es va habilitar com un refugi antiaeri als anys de la Guerra Civil Espanyola. El president d'Amics del Ferrocarril, Miquel Àngel Riera, explica que es va fer per protegir els ciutadans de possibles incursions militars.
I era bastant senzill travessar amb uns petits, dirien, túnels per arribar al túnel gros, i se van obrir fins a 8 llots, fins a 8 punts d'accessos per poder refugiar part de la població si feia falta. Aquestes entrades, quasi totes estan pràcticament tapiades.
I avui, però, encara trobam al llarg del recorregut que feia alguns detalls visibles que es conserven bé. Un exemple el trobam al Parc de la Mà, on hi ha la sortida del túnel. A l'arc exterior encara s'hi pot veure l'escut del ferrocarril i dues plaques on hi ha gravat any 1932. Però això no és l'únic que està en bones condicions. El president d'Amics del Ferrocarril explica que el pas subterrani també està ben conservat. Miquel Àngel Riera, per això, demana que es pugui fer una actuació per donar-ho a conèixer la societat.
Aquest túnel ha d'anar lligat a la posada en marxa de la remodelació que es vol fer de la plaça Major. Juntament amb l'entitat Arca, pues, han presentat unes idees, una argumentació de fer un espai històric.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
A l'inici d'aquest informatiu, una 50ena de teatres, museus i espais diversos de l'illa apropen la cultura a les persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat. Una realitat que a les Balears és possible gràcies a la feina que fa des de fa més de 4 anys Apropa Cultura. Avui la Fundació ha presentat la programació disponible de febrer a agost en una jornada al Centre Cultural Can Balaguer a Palma.
Gairebé 53.000 usuaris de més de 300 entitats socials de Mallorca i Menorca poden accedir avui en dia a la cultura independentment de la seva discapacitat. Apropa Cultura Balears és el pont entre programadors culturals i entitats d'ençà de 2021. Una família que no s'atura de créixer. Enguany s'hi han sumat, per exemple, dos referents de culturals de Palma. Són Lídia Carrasco, responsable de programació d'Esgremi, i Javier Pachón, director de Cine Ciutat, que ens explica que una de les maneres d'apostar per la inclusió és adaptar la franja horària i oferir sessions específiques.
Per tant, matinals, migdies, entre setmana, que no és una cosa molt comuna en els cinemes aquí a Espanya i a Mallorca. També és adaptar les sessions en si mateixes. Tal vegada hi ha col·lectius que s'estimen més no estar completament de les fosques o que el so estigui un poc més fluixet.
Estamos mirando para adaptar las salas con bucles magnéticos, también para poner información más accesible a través de pictogramas o con códigos navilens, adaptarlas poniendo una rampa en la entrada para que sea más accesible.
La responsable de Prova Cultura Balears, Maria Elma Mates, assenyala que jornades com la d'avui són imprescindibles per establir una comunicació eficient entre programadors culturals i entitats socials.
Llavors, aquests espais d'encontre són indispensables, primer per donar a conèixer, perquè se sentin part d'aquesta programació cultural com qualsevol persona, i a més també perquè els programadors culturals s'enduguin aquell coneixement que és indispensable també per atendre bé a tot tipus de públics en els seus equipaments.
Un coneixement que les entitats confirmen que es transmet i que permet gaudir de la cultura a les persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat, un fet que era impensable fa només uns anys.
I amb aquesta qüestió, amb aquest apunt, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vita Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Cisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
El Mallorca vol ser el primer equip que sumi el camp del líder.
Els vermells s'enfrontaran demà quan passi un quart de les 4 al Barça i cercaran donar la sorpresa. Maras Kumbula, que encara arrossega molèsties, finalment viatjarà amb l'equip. I qui també han entrat a la llista són els dos fitxatges d'hivern, Lubumbo i Kalumba. L'entrenador Jago Barrasate ha parlat d'ells dos.
Y con Zito, pues estoy contento porque creo que es el típico agitador, ¿no? Es un jugador potente, vertical. Este año no ha tenido mucho protagonismo, pero ojalá encontremos a ese jugador que hace un año, hace dos años fue importante también en una liga como la Serie A, que es complicada y bueno, pues a ver si nos ayuda, yo creo que nos puede ayudar. Y luego yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que Justin viene de jugar con el filial de Langers, aunque es verdad que ha tocado el primer equipo y ha hecho cosas en la League One, pero creo que es un jugador de presente y sobre todo de futuro, y creo que Zito creo que es un jugador que nos tiene que dar rendimiento inmediato.
D'altra banda, el tècnic mallorquinista no podrà comptar amb Takuma Sanó per lesió ni amb Abdon Prats per temes personals. I pel que fa al rival, el Barça, Hansi Flick, no podrà comptar amb Rafinha, Pedri, Gavi ni Christensen. Escoltam Iago Barrasate parlant del partit de demà.
Bueno, va ser un once parecido. En cuanto a la idea, pues bueno, tú sabes que vas al Camp Nou y vas a jugar contra un equipo que... el mejor de la liga hasta el momento y sobre todo un equipo con unas señas de identidad muy claras, ¿no? Que va a tener la posesión, que es un equipo muy vertical, que hace gol con mucha facilidad y que luego la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Entonces tienes que saber en qué contexto te tienes que manejar. Entonces, bueno, necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no, en el campo los partidos se hacen eternos.
L'entrenador del Mallorca també ha aprofitat per parlar sobre el mercat de fitxatges.
Bueno, nos hemos centrado en esa posición porque sí que entendíamos que necesitábamos esa posición. Se han valorado más posiciones también. También es un mercado complicado en el sentido de que desestabiliza a los grupos este mercado y es importante que no salga nadie. Y luego, como todo, para mí el mercado es mejorable, pero es mejorable en la primera vuelta del equipo, ¿eh? Y yo soy el máximo responsable. Entonces, digo una cosa como digo la otra a partir de ahí. Pues confianza en Zito, que ha venido el último día, pero creo que nos puede ayudar. Y sobre todo, yo me quedaría con el paso al frente del equipo del lunes. Y eso es lo que necesitamos y ahí donde tenemos que poner el foco, porque si eso es así, nos irá mejor.
Aquesta jornada número 23 encetarà avui a les 9 del vespre amb el partit entre Celta i Osasuna a Balaïdo. Recordam que el partit de demà entre Barça i Mallorca al Camp Nou començarà quan passi un quart de les 4 i ho podreu seguir en directe des de les 2:30 en tota la prèvia aquí, a IB3 Ràdio.
Continuem amb futbol perquè ja coneixem els emparellaments per a les semifinals de la Copa del Rei.
El Barça, vigent campió de la competició, s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid i a l'altra eliminatòria hi haurà derbi basc, Atlètic Club contra Reial Societat. El partit d'anada, en què seran locals l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club, es disputaran del 10 al 12 de febrer i els de tornada del 3 al 5 de març. I el darrer a classificar-se per aquestes semifinals fou l'Atlètic de Madrid després d'imposar-se nit al Real Betis amb un contundent 0-5 a l'estadi de la Cartuja. Al minut 37, el conjunt matalasser ja guanyava per 3 gols de diferència a les dianes de Hanco, Giuliano Simeone i la del nou fitxatge, Lukman. A la segona part, Griezmann i Thiago Almada completaren la golejada. Escoltam l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Cholo Simeone.
Bueno, creo que el Betis había empezado bien en el partido, pero el gol de córner creo que nos hizo ir creciendo con la seguridad que te permite el gol. Creo que empezamos a encontrar lugares donde le podíamos generar dificultades, las transiciones empezaban a ser importantes y creo que el equipo interpretó muy bien cómo jugar el partido.
I a la Copa de la Reina, el Barça de Catacoll i Patri Guijarro s'enfrontarà al Llevant Badalona a les semifinals.
Hi haurà derbi català a la penúltima eliminatòria del torneig, en què les dues jugadores mallorquines cercaran un bitllet per a la final contra un equip debutant a la competició. Les semifinals són a doble partit. L'anada es disputarà entre el dimarts 10 i el dijous 12 de març i la tornada a l'estadi Johan Cruyff es jugarà la setmana següent, entre els dies 17 i de 9 de març. El Llevant Badalona arriba després d'imposar-se nit per 0-1 a la pròrroga contra la Reial Societat, mentre que el Barça va guanyar el Clàssic contra el Real Madrid per 0-4 a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest partit dels quarts de final, les dues mallorquines van disputar tot el maig i van ser claus a la victòria del Barça. L'amicampista Patri Guijarro va donar dues assistències i Catacoll, en tres aturades, va deixar la porteria embatuda. L'escoltam.
Crec que la primera part han tingut ocasió, ens han corregut molt a l'esquena, nosaltres potser ens ha costat un poc més, però crec que és per una part, han tingut el control de tot, han arribat els gols, els espais, crec que hem anat de menys a més, contenta per aquest equip, crec que físicament s'han descartat totes i això és mèrit d'aquest equip i, com dic, crec que un resultat perfecte per avui.
I pel que fa a l'altra semifinal de la Copa de la Reina, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Tenerife. El partit d'anada jugarà a Madrid i el decisiu, el de tornada, a les Illes Canàries. I precisament allà es disputarà la final del torneig, el dia 16 de maig, a l'Estadi Gran Canària.
A la primera federació, l'AUD Eivissa vol guanyar a domicili el camp del Betis Deportivo.
El conjunt blau-cel s'enfrontarà diumenge migdia amb el filial de l'equip andalús, que és un dels coes. L'entrenador de l'AUD, Miguel Álvarez, diu que la plantilla ja sap que és un partit molt important.
Per això lo voy a repetir, si saben que es un partido muy importante, primero porque es el más inminente, más cercano, y sobre todo porque eso nos dará tranquilidad. Porque el siguiente que viene no es moco de pavo, el que viene, ¿verdad? Entonces, claro que saben. ¿Para qué se lo voy a repetir tantas veces de que es un partido muy importante? Si, como te digo, ellos lo saben.
A més, Miguel Álvarez ha valorat el mercat de fitxatges i ha tornat a agrair la confiança que el club té en ell.
Estamos contentos, muy contentos, de primero del trabajo que ha hecho el club, del presidente y el director deportivo. Muy contento por confiar en el cuerpo técnico y en mi persona, en Miguel Álvarez, para darle continuidad a este proyecto, porque ya lo hemos dicho más de una vez que indolemente por los resultados seguramente lo justo no hubiera sido, pero ellos han visto que había un trabajo seguramente, han confiado en nosotros.
En bàsquet, a la primera FEP, el Fibui Palma cercarà una victòria per poder ficar-se en posicions de play-off.
El conjunt de Pablo Cano s'enfrontarà diumenge a les 6 de l'hora baixa contra el coe de la classificació, el Melilla, al Palau d'Esports de Somos. El Fibui Palma és 11 amb 25 punts i el seu entrenador, Pablo Cano, ha parlat d'aquest partit com una final.
És un partit per a nosaltres muy importante, contra un rival directo. Ese tipo de partidos que nos gusta jugar porque tiene una connotación tal vez de final, ¿no? De un partido de extrema relevancia a nivel con lo que tiene que ver con la competición, pero sobre todo también lo enfrentamos como un gran desafío para seguir construyéndonos.
I demà l'Estia de Menorca jugarà a les 7:30 del capvespre contra el Cantàbria a Vintalfa. El conjunt de Javi Zamora és 8è a la classificació, mentre que el seu rival és 12è i només du dues victòries a domicili. Escoltant l'entrenador de l'Estia, Javi Zamora.
Intentar pues, empezar esta segunda vuelta con fuerza, intentando que el campo pues, vuelva a ser un factor clave y tratando de hacer las cosas lo mejor posible contra un equipo que, bueno, está muy compensado, muy bien trabajado, que ya hizo un partido sublime en la ida, con un juego interior creo que muy poderoso, ¿no?
D'altra banda, pel que fa a l'altre representant balear, la primera FEP, el Palmer Bàsquet, descansarà en aquesta 19a jornada. I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino cercarà a les 5:30 a la pista del Paterna una nova victòria per continuar al punt més alt de la classificació. L'equip dirigit per Alberto Antuña és líder en 35 punts, però no pot afluixar perquè el Celta, segon classificat, el segueix de ben a prop amb els mateixos punts.
En voleibol, demà juguen el Connecta Balear Manacor i la Barca Menorca.
A la Supergiga, el conjunt manacorí s'enfrontarà al Melilla a les 6 al poliesportiu Miquel Àngel Nadal, un partit que enfrontarà el tercer i quart classificat en 32 i 31 punts, respectivament. I pel que fa a la Supergiga femenina, la Barca Menorca visitarà la pista de l'Arenal MB quan siguin les 5:30 de l'hora baixa.
Gràcies, Xisco. Fem una petita pausa i anem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Els pianos ens anuncien que torna a ser divendres i que la cartellera de cinema es torna a renovar. Aquesta setmana, Sandra Martínez, amb propostes ben diverses. Bon dia.
Bon dia, sí, si et sembla, hi ha un poc de tot i començant per la fiera.
Deberías probar a saltar.
Pasar a 2 metros del suelo.
¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
I què és la fiera? Diuen que és aquella necessitat d'anar sempre un poc més enllà, d'anar al límit, i això és el que els va passar als precursors a l'estat del salt base. És aquell salt amb vestits d'ales, segur que heu vist més d'un vídeo d'aquesta pràctica que és tan impressionant com perillosa, i d'haver parlant de 5 amics, entre els quals el presentador Álvaro Bultó o el cuiner Darío Barrio, dels quals només ara mateix en queda un de viu. Tots varen morir en accidents relacionats amb aquest esport, el darrer precisament durant el rodatge d'aquesta pel·lícula. Amb un format de fals documental, Miguel Ángel Silvestre i Carlos Cuevas posen rostre a aquesta història, diuen espectacular i amb un cert flaire d'èpica a l'americana.
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Era un error y fiero. Pese a lo que pese.
I si vos agrada Isabel Coixet, estau d'enhorabona perquè estrena pel·lícula, i si a més Roma és la vostra ciutat, ja feu tard. Tres adioses podria recordar un poc Mi vida sin mi, i ens mostra com malauradament a vegades necessitam un bon ensurt perquè ens entrin unes ganes desesperades de viure. Aquell famós carpe diem que a la italiana sempre és un poc millor.
¿Le ha mordido algo?
I Primat és d'aquelles pel·lícules que ja les hem vistes un parell de vegades. Un pobre animal que torna rabiós de cop i volta i mata tot allò que se li posa pel davant. Cujo, per exemple, del Ca diabòlic de Stephen King, en seria un bon exemple. Aquí la mascota maleïda és un ximpanzé i, en fi, és una cosa poc original, però compleix les expectatives amb un guió, per cert, amb col·laboració del mallorquí Ernest Riera, per passar una bona mala estona.
Hay algo en estas colinas.
I no sembla que aquest hagi de ser el retorn de Bondaveras de Hellboy, l'antiheroi que va fer etern Guillermo del Toro, perquè aquesta història, diuen, és més aviat magra. De fet, i potser no vol dir res, però la cosa és que fa 2 anys que s'esperava data d'estrena i als Estats Units va passar directament al mercat digital. Aquestes ara són algunes de les estrenes, però ja sabeu que la cartellera és més ampli i sempre hi ha un mes on triar i remenar.
És així.
Sol, suor, o verde,
Xumar.
I no deixem de parlar de cinema, Sandra, perquè el documental Amílcar, de Miguel Ec, es projectarà al Museu d'Art Modern de Nova York.
Serà en el marc de la 25a edició del festival Dog Fortnite, que reuneix els descobriments més destacats del cinema de no-ficció. Les projeccions d'aquest treball, que ja ha rebut diversos guardons, seran el 27 de febrer i el 2 de març. Amílcar és un assaig documental poètic sobre Amílcar Cabral, que va ser agrònom, poeta i revolucionari, un dels líders anticolonials més influents del segle XX. Entre d'altres, aquest treball té el suport d'IB3.
I això que sentiu és la cançó Amb el cor, la cançó oficial del Correllengua Agermanat. És un himne en què músics de tots els territoris de parla catalana s'han ajuntat per cantar com si fossin una sola veu. L'han presentat aquesta nit passada de manera simultània a la ciutat de Palma, també a València i a Barcelona.
Que jo parle en català i que ho sàpia tothom. De fraga al longuin, de salsa.
Recordeu que el recorregut tindrà lloc del 19 d'abril al 5 de maig i recorrerà el territori en 17 etapes.
I si em vols formar part, canteu fort.
Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 6 de febrer, una jornada en la qual destacam que en els 4 mesos d'aquest curs actual les escoles han iniciat ja més protocols sobre possibles abusos sexuals que en tot el curs anterior. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En concret, s'han obert 109 protocols respecte del 101 de l'any passat. Crida l'atenció el cas d'Eivissa, que dobla el nombre de denúncies amb 31. Mallorca i Menorca empaten i Formentera suma una investigació que pot acabar en la confirmació de l'agressió o quedar només en una sospita. Actualment, les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nines i nins detecten. El cap de Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomei Kecles, considera que els protocols funcionen.
Hay algo en estas colinas.
Els pares dels alumnes de les Illes Balears poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més. Han canviat molt les mirades, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada. Què li passa a aquest alumne? Perquè avui aquest alumne està trist.
Els titulars de la jornada passen també pel desmantellament d'una organització dedicada al narcotràfic a gran escala establerta a Eivissa.
Més de 26 persones han estat detingudes relacionades amb la introducció de 1.500 quilos de cocaïna i prop d'11 tones d'haixix. En aquests moments encara hi ha 12 persones en cerca i captura, així que no es descarten més detencions.
Vox segueix les passes del PP i presenta al Parlament la seva iniciativa contrària a la regularització de migrants.
Ambdós esgrimeixen un efecte crida per mostrar-se contraris a la proposta aprovada pel govern espanyol, mentre els socialistes defensen que destaparà molta economia submergida. En aquest sentit, el portaveu Antoni Costa ha reiterat que l'executiu esgotarà totes les vies legals per frenar el procés i denuncia que els serveis d'estrangeria estan desbordats.
Que no ha entrat en marxa encara el procediment de regularització extraordinària. Les enormes dificultats que tenen les persones per accedir a serveis d'estrangeria i, per tant, per regularitzar a dia d'avui la seva situació. Però si ha sortit en els medis de comunicació que hi ha tràfic de cites.
Aquest estiu el nombre de vehicles de lloguer que podran circular a Eivissa serà de 15.000 diaris, una xifra que l'any que ve es reduirà encara a 1.000 manco.
Les empreses locals aplaudeixen el repartiment que diuen que ajudarà a combatre l'especulació. Les empreses de lloguer agrupades a la Pimef destaquen que s'ha reservat un 70% de la quota a les flotes que ja varen operar l'any passat la qual cosa, diu, els dona seguretat per reinvertir i frenar l'entrada d'especuladors com els que es dediquen a la revenda de cotxes usats.
A Màlaga, l'operatiu de recerca ha localitzat un cadàver en la zona on va desaparèixer una dona, a Sallalonga.
Ara s'estan fent gestions per confirmar la seva identitat. El temporal ha provocat fins ara l'evacuació de més de 8.000 persones a tot Andalusia. El municipi de Grazalema és el més afectat amb l'evacuació dels seus 1.500 habitants que no podran tornar a casa en dies. Mentrestant, les preses continuen buidant aigua i es vigila la crescuda del riu Guadalquivir per Còrdoba.
I en una setmana que s'ha xerrat i molt de xarxes socials, la Comissió Europea conclou que TikTok vulnera la llei comunitària pel seu disseny addictiu i tòxic per als usuaris.
Són les conclusions preliminars d'una investigació de la Comissió